Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Benvinguts una vegada més en el programa Trailers, el programa de cinema d'Ona Mediterrània. A la part tècnica, com sempre, en Joana Maria Borràs i a davant el micro, en Toni Munà. I si sabeu que mos voleu seguir per les xarxes socials, simplement heu de posar @trailersradio. I avui a Trailers...
Aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through.
Avui xerrarem de Joker, pel·lícula del 2009, és dir, ara la podeu anar a veure ara mateix, amb acabat el programa, pel·lícula dirigida per en Todd Phillips. Curiós director i curiosa carrera sa que té per haver creat aquesta pel·lícula. Sempre dic que els directors tenen tres obres dins la seva carrera, tres obres imprescindibles. Una, és la seva òpera prima, com és evident, tot director té la seva òpera prima. La segona és la obra més personal, la pel·lícula més personal, la que més s'identifica en el director. I la tercera, tot director també té la seva obra mestra, sigui considerada o no sigui considerada obra mestra. Bé, i jo podria dir que fins ara en Todd Phillips acaba de fer la seva obra mestra. He de reconèixer que tampoc és molt difícil, ja que ha estat un director que mos ha duit pel·lícules com Pringaos, Escuela de Pringaos, perdona, Salido de Cuentas i totes Resacons, Resacons en Las Vegas, Resacón en Tailàndia, Resacón 47, bla, 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 bla. És un director que realment va mostrar un poc un canvi de sistema i un poc de canvi de la seva feina. En Juego de Armas va començar a guaitar un poc de lo que mos esperava aquest director. La veritat és que aquesta pel·lícula em va sorprendre quan me vaig enterar que el havia fet ell. Me va sorprendre perquè pensava, bé, tampoc ho podia fer d'altre. Però m'ha sorprès bastant.
¿Quiere dejar de molestar a mi hijo?
Lo siento.
Arthur.
tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo.
No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos.
Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso.
Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe.
Me pregunto por qué será.
Toda la vida sin saber si realmente existía, pero existo y la gente está empezando a darse cuenta.
¿Te parece gracioso? ¿Te hace gracia?
Murray, solo una cosita.
Sí.
Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker?
Send in the clown.
Aquesta pel·lícula conta la història d'un personatge que està ferit de per tots els costats, el van ferint de per tots els costats, i ell simplement vol ser un pallasso o un clown, com se diu en anglès. I no res més que la baixada en els infants de lo que pot ser una persona ferida, i arriba un moment en què la seva patologia creada se comença a rebel·lar contra la societat que li ha començat a fer mal. La pel·lícula no deixa de ser un reflexe de lo que està passant actualment o de com vivim socialment en segons quin tipus de gent o segons quines parts socials hi són acribillades de certa manera. Evidentment, aquest personatge, que és en Joker, ho enfoca d'una manera violenta, d'una manera anàrquica, duita a l'extrem. Curiosament, aquesta pel·lícula, després vos diré les raons perquè la vaig anar a veure, ja que va en contra, en teoria, dels meus principis, de certa manera, perquè, com sabeu, qui m'ha seguit aquests anys a trailer sempre sabeu que sempre serà malament de les pel·lícules que s'han fet damunt còmics. Però bé, aquesta pel·lícula tenia una sèrie de raons per ser que me va fer desconfiar o dir, la vaig a veure. La primera és l'interpretació d'en Joaquin Phoenix. La veritat és que se conta que en Joaquin Phoenix, quan en Todd Phillips el va cridar, se va interessar per ell, el va dur a casa seva per fer-li una espècie d'entrevista o per fer-li l'entrevista de treball de rigor que tots els actors passen abans de començar o de firmar un paper per la pel·lícula. En Todd Phillips se va tirar en el sofà, se va seure en el sofà, i en Joaquin Phoenix el tenia davant. Li va començar a fer les preguntes de rigor i de repente li va dir, escolta, vull que riguis com riuria en Joker. En Joaquin Phoenix no va fer cas, com si no hagués escoltat la pregunta, i va seguir xerrant de lo que li estava demanant. De cop i volta, en Joaquin Phoenix tura de xerrar i de manera inesperada se posa a riure d'una manera que en Todd Phillips se va quedar sorprès i li va dir, vull que riguis així. Així riuria en Joker. I així el va contratar. simplement per aquest detall, evidentment ja pensava quasi contra Taló. No he trobat si realment hi havia altres candidats, ho he estat cercant, he estat mirant, van si hi havia altres candidats abans de Joaquín Fénix, però no n'he trobat cap. I, curiosament, en Joaquín Fénix fa un paper magistral. És vera que té un pes molt gros en aquesta pel·lícula. I és vera que el salva també, perquè la pel·lícula demostra una atmosfera molt ben duita, i aquí sí que és mèrit de Tom Phillips també, una atmosfera molt ben duita a lo que és la profunditat de la psique i la destrucció que pot arribar a una persona psicològicament. La pel·lícula està basada damunt lo que és una història il·lustrada que se diu Killing Joke. Va ser escrita per Nalan Moore i dibuixada per Brian Boland. Però, curiosament, aquesta pel·lícula, aquest còmic, la crítica no la va tractar molt bé, se va vendre, però no la va tractar molt bé simplement perquè varen dir que era una història bastant rocambolesca i que sortia bastant de lo que era el patró de tota la saga Batman de DC. I lo que poca gent sap és que en Joker no és original, no és un personatge original de DC o dels dibuixants que varen treure Batman en el seu temps. Curiosament, mos han de reigar fins a 1869. A 1869, estic xerrant del segle de nou, de l'escriptor Víctor Hugo. En Víctor Hugo és creador de Los Miserables. I me direu, i què té que veure en Víctor Hugo amb en Joker? Bé, simplement, en Víctor Hugo va treure un llibre en 1869, va publicar un llibre en 1869, una novel·la, precisament, que se deia El hombre que ríe. I no només és això, sinó que en Paul Leni, en 1928, va crear una pel·lícula damunt aquesta obra literari. Va treure el guió i va fer aquesta pel·lícula. Curiosament, per qui no conegueu aquesta pel·lícula, heu de mirar el personatge. El personatge principal d'aquesta pel·lícula és un home que sempre estigui constantment rient i li taien el que són les comissures que són els morros. I, curiosament, s'assembla moltíssim, no en el personatge que està encerrant avui, en el protagonista de la pel·lícula, però sí que s'apareix moltíssim en el personatge del còmic. És a dir, si veus l'imatge dels dibuixos del que és el còmic, el que sorprèn moltíssim és lo molt que s'assembla aquesta pel·lícula de 1928. Hem de recordar que aquesta pel·lícula se va fer dècades antes que se començàs a fer el còmic. La història és molt parescuda, el que passa que està basada en l'edat mitja i la història és parescuda, un home que el condenen a riure eternament, de certa manera. En Víctor Hugo va treure aquesta novel·la i després, en 1928, en Paul Leni el va fer. Per cert, és una pel·lícula que vol l'aconsell. No és una pel·lícula molt llarga, es muda, és de l'època muda encara, i és una pel·lícula bastant aconsellable. La banda sonora de la pel·lícula, que és la primera cançó que hem posada, que se diu Smile, que vol dir somriu, o riu, la va composar en John Turner per la pel·lícula Tiempos Modernos d'en Chaplin, la modernitzada, i la pel·lícula, la banda sonora d'aquesta pel·lícula és de Nidul, és un nom difícil de dir, Guadagnotir, és una compositora islandesa, una cellista que toca cello i que curiosament ara li han donat un premi perquè ha estat la que ha compost la banda sonora de Txernòbil. Una banda sonora que quan li varen dir que era per fer-la va dir no sé en què deu sonar la radioactivitat i se va basar en el que podia imaginar quan sonava la radioactivitat. Aquesta pel·lícula, la veritat que t'enganxa des del principi. Està molt ben equilibrada, està molt ben duita i té un clímax i un anticlímax que ni siquiera te'n dones compte que hi ha anticlímax, perquè tota la pel·lícula és un clímax. Vull dir que la pel·lícula no decau en cap moment. T'atrapa bastant. És vera que en Joaquin Phoenix ajuda molt a que la pel·lícula no decaigui. Jo m'atreviria a dir, falten per octubre, falten 4 mesos, octubre, novembre, desembre, gener, febrer, sí, 4 mesos perquè s'entreguin els Oscars, però supos que enguany, si no hi ha cap sorpresa, no hi ha qualcú que l'adalanti per la dreta, supos que en Joaquin Phoenix enguany s'endurà els Oscars. I merescudament, evidentment, no és un reial, és el que realment se mereix per la seva interpretació. Ara veure que en Todd Phillips m'ha sorprès moltíssim, en Joaquin Phoenix no m'ha sorprès tant perquè sempre l'he tingut com un bon actor. Per qui no se'n recordi qui és en Joaquin Phoenix, sobretot és protagonista o un dels protagonistes de Gladiator, és dolent que va sortir Gladiator, que curiosament va estar nominat per l'Oscar, però tampoc li van donar. I jo suposo que enguany, si no hi ha res de nou, tampoc és que vulgui ser aquí un bruix, però me deix dur per la lògica i per la seva interpretació i per els meus innocents i coneixements cinematogràfics, m'ha sorprès moltíssim la seva actuació. La pel·lícula, hi ha hagut gent que la pot comparar amb Taxi Driver, cosa que també me va sorprendre moltíssim, sobretot quan la vaig anar a veure. Després de la publicitat vos diré una sèrie de raons perquè és que me va dur a veure aquesta pel·lícula. Què és el que me va fer dur a veure aquesta pel·lícula i no deixar-la de costat o anar-la a veure més endavant? Simplement me va fer, diguem, que anar a veure aquesta pel·lícula me va crear un cert desconcert que el vaig voler suplir mirant la pel·lícula. Hi havia una sèrie d'incògnites que me varen aparèixer que vaig dir l'aniré a veure perquè me sorprèn moltíssim. I el que vol dir que és una pel·lícula que enganxa bastant, és una pel·lícula duita, és una pel·lícula que té una temàtica malaltissa, inclús hi ha moments en què apareix malaltissa, no per l'activitat de la pel·lícula, no per les escenes de la pel·lícula, sinó perquè realment és malaltissa, perquè és una persona malalta que se fiqui dins la seva psique i se sap ficar molt bé la pel·lícula, i això també és el que te treu de la pel·lícula, que te crea aquesta atmosfera. Jo suposo que també se refereix a que també s'assembla a Taxi Driver perquè també hi ha escenes de monòlegs depressius, com va fer en Robert De Niro a la pel·lícula Taxi Driver, i aquí també. Xerrades de mirall, un ball davant la televisió i escenes que te demostren que realment aquest home va perdent el juici i de cada vegada se torna tot el contrari a lo que era. I és una pel·lícula que no te pot avorrir. Te pot agradar o te pot desagradar. Realment, un de que l'ha criticada ha estat Nes Corseses, dirà tot de Taxi Driver, que supos que no li ha fet cap gràcia, que crítics i moltíssim de públic la comparàs en la seva pel·lícula Taxi Driver. El personatge té una certa similitud. Bé, i després de la publicitat vos diré les raons perquè és que vaig anar a veure aquesta pel·lícula.
Cada dia, de les 8 a les 11 del matí, escolta el Bon Dia amb Antoni Rotget.
Soc amb el Tònic i dia 12 d'octubre teniu una cita amb el Mur Festival, música urbana i reivindicativa a la nit. Perquè tothom ha de defensar la llibertat d'expressió amb el millor ambient, la millor festa i liant la parda, molestant tres fatxes. Au, molt bé, allà.
No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometa llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza, quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
A Tirme ens hem compromès a que la Milana Reial no deixi de volar a Mallorca. I per això estem col·laborant amb la Fundació Natura Park en un projecte conjunt per a la protecció d'aquesta bella au que es troba en perill d'extinció a Balears. La Fundació Natura Park, amb la col·laboració de Tirme, està estudiant la seva cria en captivitat i realitza un seguiment de la Milana al seu hàbitat natural. Tirme, compromesos amb aquesta terra.
Cada dijous, de 6 a 7 del capvespre, Atjai de sa Barraqueta, un programa de Jubilats per Mallorca.
T'agrada aquesta ràdio? Ens ajudes a mantenir-la? Fes-te soci i descobreix tots els avantatges. Visita la pàgina web onamediterrània.cat i suma't al projecte.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Vos he dit que després de la publicitat vos explicaria les raons de per què és que m'ha trastocat aquesta pel·lícula o per què m'ha duit a veure-la. Primerament, de repente me vaig trobar en que aquesta pel·lícula, com vos he dit, va en contra el meu principi, jo aquestes pel·lícules de superherois troc que s'han de llegir en el còmic, que respecto moltíssim, i jo, quan era jove, era realment lector de còmics, però troc que s'ha fet mal abús de les pel·lícules de superherois. Tant és així que només s'ha anat a cercar el que és d'op bé, estiquilla, i de versa de el que és damunt l'art que té el cinema, que són les interpretacions i la qualitat de guions. Però me vaig trobar, per un costat, que diuen de Joker, i en el mateix temps me trob en que havia guanyat el Festival de Venècia, el lleó d'or del Festival de Venècia. Clar, aquí ja me vaig començar a trastocar, vaig dir, però, home, com pot ser que un dels festivals més serios que hi ha damunt la terra li donin un lleó d'or a una pel·lícula amb aquestes credencials. Per l'altre costat, me vaig trobar una interpretació que tothom deia que havia estat una interpretació bàrbara. Curiosament, no va guanyar en el millor actor del Festival de Venècia, però tothom elevava la interpretació d'en Joaquin Phoenix. Això és lo de manco, perquè realment vaig pensar que no me va sorprendre, sabent que en Joaquin Phoenix era un home amb bastant de potencial. La tercera raó, que també xerraven de Taxi Driver, que tothom, com si fos Taxi Driver, com si fos un plagi de Taxi Driver o com si recordàs el Taxi Driver. Cosa que ja vos he dit amb què s'assemblava. Una altra raó, en Todd Phillips, un director que havia fet aquest desastres de pel·lícules gamberres i amb un guions lamentables i una qualitat pèssima, com podia haver-se presentat amb una pel·lícula així i guanyar en el Festival de Venècia. Me varen aparèixer raons suficients per anar a veure en sa que ha comandament en blanc, a veure què era aquesta pel·lícula i què és el que hi havia darrere. I ja vos he dit, m'ha sorprès gratament aquesta pel·lícula. M'ha sorprès tan gratament que esper que això revolucioni el món del cinema de lo que són els superherois. És una pel·lícula que se podria dir Joker, però se podria dir altre títol qualsevol, perquè és una pel·lícula que m'ha impactat moltíssim. És una pel·lícula que té molt de pes, té una atmosfera molt ben carregada, i dic carregada perquè com vos he dit, toca l'home del tis dins l'aspecte psicològic, i és una pel·lícula que m'ha sorprès enormement en tots els aspectes. Tant és així que si vos fixeu, si llegiu qualsevol crítica o si llegiu qualsevol cosa de Joker, vos fixeu que tothom xerra d'en Joaquin Phoenix i ningú xerra d'en Robert De Niro, que és el personatge que surt, que és una espècie de mànager que l'explota d'una certa manera. I, curiosament, qui s'endús per a ser ell? Vos he de recordar que, no sé si ho he dit, però se va tenir que primar 25 quilos per fer aquest personatge, una burrada, i tant va ser així, tant el va absorbir aquest personatge que va estar un cert temps depurant-se a base de psicòlegs, de la càrrega que li havia portat fer aquest personatge com va ser Joker. Bé, estic content perquè aquesta pel·lícula veig que dona atsus a qui el guanya sempre a la qualitat, a no a la quantitat. Quantitat me refereix de taquilla. I aquesta pel·lícula demostra una altra vegada que la qualitat cinematogràfica està per damunt de tot. I un darrer consell. La gent que li agraden els superherois, bé, no. El consell més important el vull donar ara, que no dugueu en els nens, perquè no és una pel·lícula absolutament infantil. Tant és així que ma mare en passar l'altre dia en WhatsApp posant aquesta advertència de que els nens no anessin a veure aquesta pel·lícula, perquè està classificada per 16 anys, m'apareix, i hi ha hagut queixes de pares que han anat a veure Joker simplement per ignorància, perquè els trailers sabeu que no és una pel·lícula infantil. I una altra advertència, que aquesta ja és més personal, però la gent que és marvelista, la gent que ja sé que Batman ni Joker és de Marvel, sinó que és de DC, la gent que és marvelista o la gent que li agrada els superherois, supos que sortiran decepcionats perquè esperaran un altre tipus de pel·lícula o un altre argument o un personatge que no les trastoqui i que sigui fel a lo que dèiem a tots el que són els còmics i sobretot a Killing Joke, que et sobra que està passada. Mon anam a xerrar fins aquí el programa d'en Joker i ara mon anirem a xerrar amb en Antonio damunt el món de les sèries que sempre m'ho sorprèn. Bones tardes, Antonio.
Hola, bona tarda.
Què? Com anem?
Ja, molt bé.
Així m'agrada. I bé, ja veus, aquí una altra vegada més a Trailers. Avui xerrant de Joker. Xerrant de Joker. Una pel·lícula bastant
pensada. Molt bona, no? Jo no l'he vist encara.
Sí, m'ha sorprès moltíssim. M'ha sorprès moltíssim. Ja he explicat tot per tot el que m'ha sorprès. I què mordus avui preparat?
Bueno, avui parlem de sèrie sobre famílies.
Sèrie sobre
famílies.
Curiós, curiós, curiós.
Portaré tres sèries estrenades fa poc.
Sí.
Que tenen com a denominador comú, família. Tres tipus diferents de famílies, tres èpoques, tres tons diferents, i totes tres molt recomanables, vale?
Sí.
Comencem. La primera es diu Los Darrell.
Los Darren.
Los Darrell. Bueno, de la tercera, Los Durrell, bé, vale? Escrita.
Bé, sí, clar.
No sé si et sonarà el nom de Gerald Darrell.
Me sona bastant.
Que va ser un reconegut naturalista, zoòleg.
Ah, sí. Que va morir, no?
I divulgador científic de l'any passat. Del segle passat.
Que va morir, no, Álvaro?
Sí.
Sí.
Sí, sí. Doncs també va ser conegut pels seus llibres autobiogràfics, un dels quals es deia La meva família i altres animals, que formava part d'una trilogia. Doncs han agafat aquesta trilogia i l'han traspassat a la pantalla petita, en forma de sèrie. La història va des del 1935, quan la seva mare vídua i els seus tres germans van haver de marxar d'Anglaterra per problemes econòmics. Diguem que era una família benestant vinguda menys, i es van establir a una petita illa grega.
Sí.
Clar, el canvi ja d'entrada és brutal. Una dona de mitjana edat, quatre fills, el més petit dels quals tenia sobre uns 8 anys, i serà l'autor d'aquesta autobiografia. En una casa sense electricitat, un ambient molt rural, i veurem com s'adaptaran els canvis tan sobtats que els hi ha tocat viure. I ho faran d'una manera molt vitalista, divertida i fins i tot extravagant. Les topades amb els habitants de l'illa en clau d'humor, l'humor és present tota l'estona, però un humor molt suau, molt fi. A mesura que passen els episodis, t'adones que et donen una lliçó de vida, però sense pretendre-ho i sense pedanteries. Té una ambientació extraordinària, uns actors perfectes i un to entramable i vitalista amb tocs d'humor, com he dit, que fa que sigui una sèrie única, jo crec que un descobriment per mi, i molt recomanable. No és ni sentimentaloide ni cursi. En realitat, a la sèrie la família ho passa bastant malament, pel fet de no tenir recursos econòmics, però la forma d'afrontar-ho sempre és molt, doncs això, molt optimista, molta vida. Dic que un dels germans de Gerald Darrell és un autor molt conegut que va fer el Quarteto d'Alejandria.
Sí.
Ara no me'n recordo el nom, ara no el tinc aquí, però bueno. I per últim dic que té quatre temporades de 8 episodis cadascuna, és una sèrie britànica, a Filmin. I bueno, per últim dic que t'haig de dir que és el meu petit racó de confort, perquè és una petita meravella, m'ho passo bomba, i ara mateix me l'estic racionant, és a dir, no faig maratons per poder-la allargar i disfrutar-la més.
Ja. És dir, la consella, no, Álvaro?
Molt. Sí.
Molt bé.
És a dir, ja és la senzillesa, l'alegria de viure, humor, no sé. L'han fet tan rodona, i suposo que jo no he llegit els llibres d'aquest home, però les crítiques diuen que reflecteix bastant el que ell volia explicar. Clar, està passada en novel·les, vale? És a dir, per lo que tant ho han reflectit bastant matemàticament com ell volia fer-ho.
Ja.
Passem a la següent.
Claro.
La següent és Years and Years.
Years and Years, anys i anys.
Sí.
No?
Aquesta la teniu a HBO, és sí. Una estrena, és una de les sensacions de l'any, és una altra sèrie obligada de veure, perquè, bueno, ja ho veureu. L'argument ens presenta una família britànica des de l'any 2020 i la seva història durant els següents 15 anys.
És dir,
aleshores,
de l'any 2020...
l'evolució tecnològica, el canvi climàtic, la irrupció del populisme, la política anglesa... Mira, precisament això ho han encertat molt abans del que ens pensàvem. La crisi dels refugiats, una crisi mundial, el perill d'una guerra... Tot això barrejat amb les històries personals d'aquesta família.
Uau!
I com els afecta de forma directa o indirecta. Podríem dir que és una barreja de Cinco Hermanos o This Is Us amb el millor del millor de Black Mirror. És una família de quatre germans, dos nois, un d'ells amb una parella gay, i dues germanes, una d'elles amb cadira de rodes per espina bífida, i l'altra un activista. Els seus fills i la matriarca, que és una mica el punt de trobada de tota aquesta família, amb la que fan celebracions, etc. Doncs de seguida connectes amb tots ells, menys amb un personatge, per cert, però amb tots els altres al minut 1. La història comença amb la reelecció de Donald Trump com a president dels Estats Units, i el que es veu com una notícia llunyana i que no els afecta, els petarà a tots a la cara amb una sensació de contestament.
Perdona un momentet, Antonio, si ho entens bé. Has dit que comença l'any 2020, o sigui, l'any que ve.
Sí, és com una ciència-ficció, és com una distopia.
Ja, i acaba fins a l'any 2035, idò.
Sí, són 6 episodis, crec, o 8, no ho tinc al cap.
Curiós.
I cada episodi comença amb uns quants anys, d'acord?
Ja, sí, sí.
Diguem, el primer és el 2020, el segon és el 2000 no sé què, vale?
Clar.
I veus l'evolució de les històries personals d'ells i la història de la política. Una política que per cert, és ciència-ficció, però que és més propera del que ens sembla, m'entens? Com ha dit, tots els aconteixements que els hi peta la cara són negatius... I la rúbrica, que aquí és on apareix una política populista radical, una extraordinària Emma Thompson, com a primera ministra, que al principi se'n riuen d'ella, però que esdevindrà una persona extremadament perillosa al final. És un futur que fa por. És terrorífic, però és terrorífic perquè tal i com t'ho plantegen, i veus el món tal i com està, no ho veus gent impossible.
Ja, això és el pitjor. Que veus aquesta sèrie, deus dir... no està dient cap d'oll, és que anamen això, no?
Sí, no ciència-ficció. Ja, podria ser un futur més que probable.
Exacte.
I fa por, fa molta por. A part de que la manera d'explicar-te és endiablada, és molt activa, és molt ràpida, cada episodi comença amb les notícies de diversos... de les notícies futurs. Hi ha una que és, bueno, doncs 80 dies seguits plovent, el canvi climàtic, vale? Et posen una mica en situació.
Sí.
Té un punt d'esperança cap al final.
Menor mal.
I un monòleg de la patriarca, que és molt bo i molt cert. El món de la tecnologia també està present, però en aquest cas no és tan negatiu com podem veure a Black Mirror. La part negativa és que les noves tecnologies substituiran a molts treballadors. La positiva és la revolució a nivell mèdic, a nivell benestant pel ciutadà. També teories que ara estan en experimentació, però que les idees plasmen, i el recel que desperta moltes persones. Empatitzes molt en tots els protagonistes, com he dit abans, perquè hi ha un episodi, que no diré quin és, que és el més devastador que he vist en aquest any. Terrorífic, perquè són coses que normalment veiem llunyanes, però que quan et toquen de prop són horribles, ¿vale? He dit que eren 6 episodis, sí. Jo crec que és la sèrie de l'any, és una de les sèries de l'any, perquè
té molt bona pinta.
Et fa plorar, et fa por, i a la vegada transmet aquest puntet d'esperança. És a dir, és imprescindible. És una sèrie que s'ha de veure sí o sí.
Ja.
Vull parlar una mica de l'autor de tot això, que es diu Russell T. Davies, i és l'autor de la primera Queer as Folk.
Mm-hmm.
La primera
sèrie
explicava la història d'un grup de joves gais.
Sí.
Però l'anglesa, l'americana, van fer moltes més temporades, que és la que vaig veure jo. L'anglesa no l'he vista i m'imagino que com estarà en el limbo d'aquests de que no se sap on es pot veure.
Sí.
Però si algun dia la trobo, doncs ja comentaré, perquè aquest home, és a dir, ostres, és una sorpresa, eh? També és el responsable del rellançament del Doctor Who. És una sèrie mítica i molt... que ha durat molts anys a Gran Bretanya, que també la tinc pendent per veure, però clar, és que és una sèrie inacabable, també. Per cert, és que era minissèrie, perquè no està prevista una segona temporada, perquè clar, des del 2035 ja no és tan proper, m'entens? Clar. Ja és a dir, les coses que poden passar ja no ens toquen tant.
La veritat és que és molt interessant, si que dius, mira, me l'he apuntat en mallúscules per recordar-me.
T'ho dic, que és una passada, però, sí, sí. Compte, les dues primeres, la que t'he dit, sí, la primera, sí, sí, Lord Darren, sí. Per la senzillesa i aquesta per lo complicada,
per lo complicada,
però
per lo...
molt ben elaborada. A sí. nivell de qualitat m'han agradat igual les dues. La que passa és que aquesta segona et sorprèn d'una manera brutal i et fot una torta des de la pantalla que et diu una mica espavila, perquè això,
això
es veu venir que passarà en realitat. És una passada, ja et dic.
Clar.
Curiós. I anem a la tercera.
Sí, clar.
Que es diu Succession.
Sensation.
No, Succession.
Ah, Succession. Ah, vale, vale, a mi he entès sensació.
No, és que pronuncio fatal l'anglès.
No, ho he entès jo. Jo no he dit això, jo no he dit això.
Ah, no, però a mi, sí, home, que jo no, a l'anglès vaig justet.
Ah, vale, vale.
I a l'hora d'expressar algunes paraules em costa, Succession. Un altre canvi radical de família. En aquest cas estem davant d'una família de multimilionaris. El patriarca amb un imperi mediàtic, ja molt gran, i els seus quatre fills, i les seves lluites pel poder. D'entrada, amb aquesta premissa, dius, bueno, un argument que ja em sona una mica,
sí.
I els que són més grans recordem els típics col·laborats dels 80, això, Dallas, Dinastia...
Això m'ha vengut en el cap, de Dallas, Dinastia, penses, fa congrés...
Bueno, no, però no va per aquí.
No
aquí
per hi ha
qualitat. De mica en mica te n'adones que hi ha un esforç per radiografiar de veritat aquest món, diguem, de família de taurons. De fet, he llegit que està inspirada una mica en la família de Robert Murdoch, que també va tenir unes històries quan el patriarca va tenir un accident en un yate, en un iot. Veus la ironia que hi ha al darrere i que hi ha tota una intencionalitat i un seriós intent de reflectir de la manera més real possible aquest tipus de famílies, que han de ser unes 5 o 6 al món.
Sí,
però que dominen també mig món. Té punts d'humor inesperats que fan que esclatis a riure i, a més, amb cap ni un dels personatges empatitzes. Tots són desagradables. Desitges que els hi passi de tot. Egoistes, malcriats, estúpids... No hi ha paraules. Hi ha, sobretot, un en concret que, de fet, no forma part de la família, però que és aspirant a ser el gendre del patriarca, que és un dels personatges més odiosos i estúpids que he vist en molt de temps en una pantalla. En definitiva, un retrat que jo crec que és bastant certer del pitjor de la natura humana.
Tipo J.R.
d'una manera molt competent.
Tipo J.R., te'n records d'en J.R.?
Sí, no, però de qualitat.
Va, de qualitat. Això ja és pitjor.
És a dir, és una sèrie que té qualitat, que hi ha algú al darrere.
Ja.
És a dir, les seves frases, els seus diàlegs són molts per enmarcar, és a dir, reflecteix molt els taurons de les finances,
sí.
les hòsties que es foten uns als altres,
sí.
Les punyalades traperes, però les veus com reals. És a dir, és una cosa que no et sona, una cosa així com molt teatral, com J.R. No, el referent és que és dolent, perquè ja els referents que tenim són bastant xungos d'aquells anys. Però és una manera de reflectir a nivell inclús dels Borgia. Una família de, pues això, de taurons, i com s'estripen els uns als altres, però d'una manera bastant, amb molta qualitat, eh?
Com s'atreuen els ulls uns en els altres, no?
Sí, amb trampes,
de,
traïcions, de però món, després sí. El torno a abraçar, però molt creïble, saps?
Sí.
Fa poc que vigila l'últim episodi de la primera temporada i em faig creure de les retossats que poden arribar a ser. Sobretot sí. Aquests patriarques tipus això, Robert Mardo, que són pues, una li qualificada, ets un monstre.
De vegades veient obres,
però no són assassinats així com...
No, però de vegades veient obres així.
No són trampes així per fotre't perquè jo em vull posar el teu lloc, la teva cadira és meva, bueno, una passada.
Ja.
Sí. I bastant creïble, et dic, I em crec que siguin capaços de fer-ho. Perquè en la sèrie t'ho diuen, no? Aquesta gent són així. La recomano molt i molt, perquè va de menys a més, encara que molta gent tingui el prejudici del Dallas i Dinasties de pacotilla, però no, és una sèrie de qualitat. És dels Estats Units, la tenen a HBO també. Acaben d'estrenar la segona temporada i diuen que és... que és encara millor que la primera. Mm. I aquesta estrella acabo. Però, bueno, volia, si tinc temps...
Ten temps, encara, m'apareix. Que
me'l falta... Fer dues referències a famílies.
Tenim temps, encara, sí. Pot xerrar.
Vale. Doncs volia parlar una mica de This Is Us, perquè This Is Us no la vam comentar. És una sèrie una mica que veu de Modern Family, és una sèrie també de pues, Modern Family va inaugurar una mica el fer una sèrie, l'argument, en 10 minuts com per element de la família, i als 10 minuts un altre element de la família, i després veus que són a la mateixa família. Bueno, doncs This Is Us van fer el mateix però en forma dramàtica. És una sèrie que ja porta bastantes temporades. I jo vaig començar, em vaig anar als personatges, em va encantar, però a mitjans de la primera temporada se'm va desinflar una mica. Té molt d'esquicer, encara, aquesta sèrie, però a mi tot molt maniqueo, una mica trampós, sentimentaloide... Sí. Sí. Això fan un canvi sobtat que no ho entenc. I la vaig deixar. Aquesta té bastanta fama, i el Modern Family de tota la vida...
Ja... Yeah.
Que Modern Family és una sèrie que pots veure mentre fas el dinar.
Totalment.
O mentre fas qualsevol cosa.
Sí, no fa falta concentrar-se molt, no.
És un comodín. El que passa és que, clar, són sèries que porten tantes temporades que no serveix per mi ni per això.
Ja.
És a dir, ara ja tinc unes altres sèries que fan aquest servei. Perquè, bueno, al principi era original, una parella gay, que adopta una nena, un senyor gran i una noia jove, i tots la mateixa família, però era molt divertida, tenia molt d'humor, era molt original, però ja fa temps que ja no ho són. Ja fa temps que només viuen de rèdits,
ja.
I haurien d'haver tallat ja fa moltes temporades. Ja ho hem parlat molt sovint, això,
sí,
però...
Ja ho hem xerrat moltes vegades, que és una cosa...
Hi ha moltes productores a molts canals de televisió que no saben parar.
No. Com que se pensen que se va, que donarà llet sempre... I no és així.
Sí.
I no és així.
I ja hi som. Jo, si vols, ja pengem les sèries a Twitter, per qui vulgui recordar-les.
Sí, clar.
Vale, les tres, perquè són les tres molt recomanables.
Clar que sí. Així si gent s'animarà, per si se li s'ha passat el nom de qualsevol sèrie. Si vols, feim el resum. Si vols, recordar-nos les tres en un moment.
El nom de les tres, sí.
Sí.
Mira, a Los Durrell, que està a Filmin, la trobareu a Filmin.
Sí.
Years and Years, a HBO.
Aquesta es diu que era de HBO, sí.
I l'última, Succession.
D'HBO també, no?
Amb HBO, sí. Sí. Les tres molt, molt, molt recomanables. Per disfrutar les tres, per diferents motius, potser la de Succession de moment la posaria més baix, més en un grau més baix, perquè és que Years and Years i els d'Arrel són fonamentals.
I què tens pendent per veure?
Ui, no ho sé. M'hi has de posar.
T'hi has de posar, va.
He vist una que també, mira, parlant de superherois,
sí?
Que em va fer gràcia i la vaig acabar, que es diu, em sembla que es diu The Boys, que són superherois en un... Bueno, en una Nova York on els superherois formen part d'una gran corporació i són... Els superherois que són molt famosos són uns desgraciats i uns cabronassos.
Que és en pla comèdia, suposo, no?
Bueno, patxi-patxa, una mig i mig, sí, no, o sigui, no, contra, no, sí, no.
Sí, no, va, un humor d'aquests un pot ser
aquest. És, clar, un altre giro de tuerca, no? Sí. Com de Joker, és a dir, clar... és interessant. A qui li agradi els superherois disfrutarà. I a mi, que no m'agrada, no estava saturat, no és que no m'agradés, és que estava saturat, jo ja ho hem parlat alguna vegada, em va fer gràcia. I sí, està xula, està xula. Està a Amazon.
Sí.
I...
Que escolta, deia aquesta?
És divertida, està molt ben feta, però són superherois que són uns desgraciats horrorosos.
Superheroi desgraciat.
Una espècie de super... Que ve, vull parlar de les segones temporades.
Sí.
De sèries que hem comentat, que jo vaig dir la temporada passada. Pues hi ha una temporada i està esperant que s'estreni la segona. Doncs són sèries que ja estan estrenades.
Sí.
I vull comentar a veure com van, si cap amunt o cap avall. Si segueixen sent recomanables o no.
per exemple?
Ui, ara m'agafes. Pues,
pensava que tenies qualcuna...
Mindhunter, te'n recordes de Mindhunter, la sèrie de David Lynch?
Sí, Mindhunter, sí.
Aquesta segueix a l'alçada, o més. Aquesta és una sèrie 10. Quina més? És que ara m'agafes una mica, perquè...
No, era per si...
Aquesta mola. Big Little Lies, jo tenia moltes ganes de que pugés i estava jo encantat i no puja, sinó que baixa.
Sí.
Encara que surti, per molt que surti més l'Strip. Quina més? La de Pous.
Sí.
No sé si us en recordeu de Pous, que és Ryan Murphy i els trans i gais negres del Nova York dels 80.
Sí.
Ja feien un ball, però la segona és sensacional, puja, però molt boníssima.
Bé.
Terry Girls també puja.
Ara sí que ja...
Ara sí que m'ha acabat, però la setmana que ve segueixo.
Ara sí que m'ha dit que ja m'on hem d'anar. Ja m'estan mirant amb mala cara des de la cabina. I dic, ara ja sí que ja...
Sí que bé, parlo molt, eh?
Ja, no. Això és la ràdio. Em deixarà. Bé, fins la setmana que ve, Antonio.
Bona setmana. Ens
igualment,
que
vagi bé.
Adéu.
I nosaltres ja només mos queda per acabar. Recordar-vos que sempre és molt apropiat veure bon cinema i bons actors com els que han xerrat avui. Fins la setmana que ve, Trailers.